A IB3 Ràdio comença Del Camp a la Mà, amb Joan Sitges i Rosa Farriol.
Benvinguts i benvingudes a Del Camp a la Mà, el programa d'IB3 Ràdio dedicat al sector primari de Balears i de Raül.
Bon dia de Pasqua, Joan.
Bon dia de Pasqua a tothom. I si Rosa, avui ens espera una altra jornada de frit, panades, crespells, rabiols, formatjades i flons.
Exacte, avui tornarem a tenir un programa d'allò més gastronòmic, perquè ja sabeu, estimats oients, que en altres dos no perden cap festa. Tot i que hi hagi restriccions, del Camp a la Mà volem mantenir vives les nostres tradicions i si som gastronòmiques, més que més.
I si aquest dia passat tothom feia panades, avui ens toca parlar del frit de Pasqua. Per això hem convidat en Toni Tugores, que ens ajudarà a fer una mirada enrere i explicar-nos els orígens de totes aquestes tradicions gastronòmiques que envolten les festes de Pasqua.
Farem una mirada enrere, però també entrarem a la cuina d'Anna Maria Francisca Barceló, que mos contarà el secret d'un bon frit a l'estil sineuer.
I de sineu pegarem un bot a Inca. Entrarem al restaurant de Joan Marc, un cuiner que fa una interpretació creativa de les receptes tradicionals mallorquines. Avui ens constarà d'on va aprendre a cuinar el seu frit de Pasqua.
Aquest és el menú gastronòmic pensat pel dia de Pasqua, però abans ens toca pegar un cop d'ull al nostre particular costumari, ja que estrenem mes d'abril, un mes en què el camp torna verd perquè l'herba surt per tot arreu, i és un mes que la meteorologia acostuma a ser d'allò més diversa.
Abril, flora 3.000, diu el refrany, i és que l'abril és un mes en què les abelles estan en plena activitat i elaboren la millor mel.
I de consell també va la cosa, perquè convé esporgar la parra deixant els ulls mestres de la sarment per afavorir la ventilació dels raïms.
No cau gent malament fer-los una ensograda per evitar el mildiu i la cendrada.
També es tenen de plantar melons, síndries, tomatigueres, pebrers, albergínies, carabassons, bledes, espinacs o carabasses de cuinar.
I també el bon temps per sortir d'excursió i conèixer els tresors que en guarden els indrets naturals de Balears, un d'ells a la Serra de Tramuntana. I com que en la restricció segur que seran moltes les persones que agafaran motxilla i sortiran a caminar, en el programa d'avui farem un poquet de pedagogia del medi ambient.
Sí, Joan, sabem que el medi ambient està de moda, la gent té ganes de sortir, però la consciència de cada un és clau perquè hem de tenir cura del medi ambient pel nostre interès, però també pel futur. Manuel López és un dels informadors que transmet la normativa vigent en els espais naturals protegits i els seus consells ens aniran d'allò més bé en uns dies marcats pels no pancaritats, però que seran molts que sortiran a degustar les darreres panades enmig de la natura.
Com sempre, abans d'entrar en matèria, ens toca saludar el nostre tècnic particular i guia espiritual, el gran Iker Hernández, que també fa sonar aquest programa.
Així que començam pegant una ullada a les notícies del món agrari i pesquer que ens ha deixat aquesta setmana.
Començam parlant d'una proposta que han fet les organitzacions professionals agràries de Mallorca i les cooperatives agroalimentàries de Balears. Demanen a la Conselleria d'Agricultura, Pesca i Alimentació que creï un segell identificatiu que permeti distingir en garanties els productes fets a Balears. Així ho explica el portaveu de Saha Balears, Joan Simonet.
El conjunt de les organitzacions agràries de Mallorca consideram que falta unes iniciatives més potentes i coordinades en el sector respecte a la promoció del producte local. Aquests darrers mesos hem vist l'importància que té identificar el producte local, que redunda en beneficis dels nostres pagesos i també de tot el territori de les illes.
Tant les organitzacions professionals d'Unió de Pagesos com a Saha, com Balears i UPA, juntament amb les cooperatives agroalimentàries de les Illes Balears, demanen al govern que els escolti i que les accions de promoció dels productes de les illes es facin de manera consensuada amb els professionals del sector.
Els pagesos i pageses demanen crear un marc de negociació per establir els criteris que han de permetre identificar un producte com un producte fet a Balears. A més de crear un segell certificat, volen establir un pla de promoció del producte local.
Es trataria de facilitar la ciutadania que pugui identificar amb una marca o uns segells clars tot allò que és local, sembrat, produït i transformat aquí i els llocs on es poden adquirir aquests productes. I per això els pagesos i pageses demanen al govern que es creï una nova mesa sectorial dedicada al producte local. Tornem a escoltar Joan Simonet.
Trobam que és important que des de la conselleria s'organitzin aquesta mesa sectorial, que en tenim moltes altres de muntades, però sí que pensem que és vital tenir aquesta mesa de seguiment de les accions que faci la conselleria respecte a la promoció del producte local i sobretot a la seva identificació, perquè en benefici de tot el sector agrari.
I continuem el repàs de les notícies d'aquests darrers dies al Mercat Palma, perquè els empresaris majoristes ja han fet la primera de les mobilitzacions que anunciaren la setmana passada. Diuen que fa un any que l'Ajuntament i Mercassa no tenen les seves peticions, amb però acord assegura que sí que han atès les seves demandes en tot el que han pogut.
Els empresaris demanen una rebaixa en el preu del lloguer i en la taxa d'entrada de vehicles al polígon. Asseguren que els seus ingressos s'han reduït a la meitat durant la crisi. Amb aquest escenari, tres empreses han hagut de tancar. Aquest dijous passat, els empresaris es concentraren amb els seus vehicles i anaren del Mercat Palma i cap a l'Hospital de Sant Llàtzer, provocant importants retencions en el trànsit. Una acció que repetiran cada dijous. Sentim un dels empresaris afectats.
Tenir una baixada de preus de lo que estem pagant aquí, perquè els preus són inassumibles en aquest moment, i penso que el Mercat Palma m'haurà de fer una rebaixa perquè no poden pagar el lloguer. Això és el que reivindiquen, no poden pagar el lloguer. Ells reivindiquen que m'han de manifestar i m'han de manifestar perquè no poden pagar el lloguer. I la veritat és que per primera vegada estem molt humits perquè la crisi m'haurà de pagar fort, tenint en compte que les ventes l'any passat m'haurà van baixar un 80% i no me'n podem assumir aquests gastos.
L'Ajuntament de Palma assegura que les empreses que puguin acreditar que han perdut ingressos per mor de la crisi es podran veure reduït el seu lloguer. El regidor de Promoció Econòmica de Cort, Rodrigo Romero, explica que la reducció del lloguer no serà suficient per fer front a les pèrdues. Per això creu que el govern hi ha de destinar part del més de 850 milions que han d'arribar de l'executiu estatal.
Nosotros lo que queremos es que parte de esta ayuda lleguen evidentemente a este sector que necesita ayuda y que la verdad que ha hecho una tarea fundamental en estado de alarma porque distribuye prácticamente el 80% de la alimentación a toda Baleares.
Enguany, fa 10 anys que la Serra de Tramuntana va ser declarada Patrimoni Mundial per l'UNESCO en la categoria de paisatge cultural. El Consell de Mallorca prepara una agenda d'actes i activitat per commemorar-ho. En aquests 10 anys no hi han faltat moments crítics que han fet perillar aquesta condició de Patrimoni Mundial.
La degradació, la pressió humana i l'urbanística són algunes de les amenaces principals de la Serra de Tramuntana. Tot i això, aquest paratge enguany farà 10 anys que va ser declarat Patrimoni Mundial de l'UNESCO en la categoria de paisatge. Catalina Cladera és la presidenta del Consell de Mallorca.
Si en algun moment ha hagut cap qualque amenaça per aquesta declaració, evidentment no mos ho poden permetre. Per tant, han de vetllar perquè això no passi.
Com a exemple, les pintades recents a una paret de la Trapa, els problemes d'acumulació de fens que hi va haver el 2017 al torrent de Pareix per el tort sabràs mantengut entre el govern i l'Ajuntament d'Escorca o la massificació, sobretot d'ençà de la pandèmia.
Hem de trobar un equilibri entre la preservació, però també l'han de poder disfrutar i l'han de poder anar a conèixer, i això necessita poder-la trepitjar d'una forma responsable.
Per celebrar els 10 anys de la Serra de Tramuntana en la llista d'indrets patrimoni de la humanitat, la Fundació Mallorca Literària ha dissenyat un programa de rutes culturals que permeten aproximar-nos a aquest territori en clau literària.
Es tracta d'una oferta de 10 recorreguts guiats pels experts Joan Carles Palos i Tomàs Vivot. La primera comença el pròxim diumenge, dia 11 d'abril, a Andratx. Joan Carles Palos guiarà la ruta amb Basset, els Pirates i la Costa del Grets.
Les rutes s'ofereixen en grups i són aptes per al públic adult i familiar amb infants a partir de 6 anys. Les places són limitades i, per tant, s'ha de fer la reserva a través de la plana web wowmallorca.com.
I anant fins a Menorca, perquè els cavalls abandonats o salvats dels seus propietaris tenen des del 2018 un refugi a l'illa on refer-se dels seus mals i assegurar l'aliment. Es tracta del centre de rescat de quins de Trebaluja, que està preparat per cuidar cavalls, ases i mules. El centre compta actualment amb 9 cavalls, 6 ases i un mul.
Ara el Consell de Menorca ha signat un conveni amb l'associació que gestiona el refugi per fer-se càrrec durant 2021 de fins a 3 cavalls, dels quals l'administració pública en té la tutela per raons diverses. Cristina Gómez és la consellera de Cooperació Local de Menorca.
Quan el van venir a visitar, encara mos va agradar més, la veritat, i bueno, té aquest punt de protecció animal, però també en té un altre, que és un poc de pedagogia, de poder fer bueno, un poc de labor amb fiets, amb joves, no? I, perquè crec que s'ha de picar pedra també amb aquesta consciència de desbenestar animal.
I no deixant de parlar d'animals, perquè l'any 2020 el Consorci de Recuperació de la Fauna de les Illes va atendre 25 exemplars de milana i moltes d'aquestes aus rapinyàries ja han estat alliberades. Les darreres dues s'han amollat al Puig de Sant Miquel de Montuïri, que en principi s'havien catalogat com a irrecuperables.
Ara, a través d'uns emissors que duen col·locats, els seus cuidadors vigilaran els seus moviments per comprovar que són capaces de sobreviure en el seu hàbitat natural. Miquel Puig és biòleg del COFIP.
Són animals que duen molt d'anys en nosaltres, concretament un d'ells ve de Toledo, mos va ser d'un centre de recuperació com a irrecuperable per el nostre pla de cria en cultivitat de Semilana. Quan aquest pla ha finalitzat, hem considerat que aquest exemplar tenia qualque possibilitat de viure a la natura i ho provam.
Les principals amenaces de la milana continuen sent el verí i les electrocutacions, tot i que aquesta espècie continua estant catalogada com en perill d'extinció. En el darrer 20 anys, la seva població s'ha aconseguit recuperar a molt bon ritme.
L'any passat, el Consorci de Recuperació de Fauna de les Illes va atendre fins a 25 exemplars de milana.
I continuem parlant de medi ambient, perquè regenera a bon ritme el canyet del Parc de Salbufera de Mallorca, 6 mesos després del gran incendi que va cremar més de 400 hectàrees. A més, avancen les tasques per adequar el terreny incorporat recentment al Parc Natural.
La flora es recupera bé, però espècies d'ocells com l'hortolà de canyet estarà anys a recuperar el seu territori. Mentre el cor de l'Albufera regenera, a la perifèria del parc, els terrenys incorporats recentment, medi ambient fa feina per adequar-ho tot. Miquel Mí és el conseller de Medi Ambient.
Aquestes actuacions són vitals i són estructurals per doncs, garantir una millor i major capacitat de nutrició de la zona humida d'una aigua de bona qualitat. Era una de les principals problemàtiques que tenia el Parc Natural.
Per cert, que es duen a terme tasques de recuperació del torrent de Muro vora el pont de Son Carbonell. Es tracta d'una zona que forma part del Parc Natural d'ençà de l'aprovació del Pla d'Ordenació de Recursos Naturals el mes de febrer. Matías Rabassa és el director del Parc de Salbufera de Mallorca.
Peixets com l'espinós, aus com la folla banyuda, el bitó, el setmesó, la tortuga d'aigua autòctona.
Canviant de qüestió, perquè algun petit celler de Balears podrien desaparèixer si el govern estatal no els inclou el pla d'ajuda dels sectors afectats per la Covid. Reclamen tenir-hi cabuda, ja que també tenen pèrdues importants que superen el 65% de la facturació.
L'Associació de Petits Cellers de Mallorca, que agrupa una cinquantena de vinaters de Mallorca, estan molestos perquè han quedat exclosos de les ajudes per valor d'11.000 milions d'euros aprovat fa una setmana per l'executiu central i amb l'objectiu d'ajudar els sectors més afectats per la crisi sanitària. Guillem Vicenç és president de Petits Cellers.
Han notat una davallada entre un 30 i un 40% l'exportació cap a l'estranger, però clar, això representa a lo millor un 10% del total que se produeix i la resta, pues, se ven aquí a Mallorca, però clar, quan està tot tancat, pues, a nosaltres mos afecta directament.
La majoria de la facturació la fan a partir de les vendes de restaurants i hotels de Mallorca. Arran de la pandèmia, els bòdils s'acumulen, tant la producció del 2019 com la d'enguany. Sentim Vial Ferragut, gerent de Vinyes Mortich.
Ho vi que tenim del 2019 i anteriors, pues, durant l'any passat pues, no se varen poder treure. I ara pues, tenim d'aquesta anyada 2020 per enguany. Però clar, així com estan les previsions i les restriccions que hi ha, mos afecten directament.
Les pèrdues del sector superen el 65% de la facturació i si la temporada turística no es recupera, temen que alguns cellers puguin desaparèixer.
Ens trobarem que davant una demanda que serà reactiva molt lenta, una sobreoferta que serà molt, molt complicada, no? Molt de problemes a nivell de preus.
I ara fem una petita pausa i tot d'una continuem fent camí a Del Camp a la Mà.
Aquesta Setmana Santa a la Gran Vida Dilluns de Pasqua analitzarem l'actualitat política internacional i la crisi social derivada de la pandèmia. Us parlarem d'un llibre de refranys publicat a Eivissa i ens ocuparem del primer festival de teatre dedicat al clameter de Sa Pobla, Alexandre Ballester. Anunciarem també els cartells dels festivals Mallorca Live i Barna Sants que arriben guany a les Illes. I el capvespre, sessió de DJ Camembert amb el guitarrista Bruce Verdure, titulada Joy is not division. I acabarem amb una entrevista amb Ramon de la O sobre el seu desaparegut bar de la plaça Gomila, París, Texas. Dijous i divendres sant i dilluns de Pasqua, de 9 a 1 i de 3 a 5, viu la Setmana Santa amb La Gran Vida.
Avui, el Reial Mallorca visita Las Palmas.
El Mallorca haurà ressuscitat el tercer dia, guanyant imponança.
L'equip mallorquinista recuperat de la ratxa negativa de resultats després de guanyar el Leganés.
Es what time per guanyar avui.
Visita l'equip canari que ve de golejar el Lugo per 6 a 1. En lluita directa per l'ascensa primera amb l'Espanyol i l'Almeria, el Mallorca necessita guanyar els canaris. Las Palmas Mallorca, a les 8 i mitja, des de les 7 i mitja a IB3 Ràdio, amb tota la prèvia del partit. Las Palmas Mallorca, viu el millor futbol aquí, a IB3 Ràdio. No t'ho perdis.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears. IB3 Ràdio, a Menorca 88.6.
Escoltes Del Camp a la Mà, IB3 Ràdio.
Mira aquests bonic excursionista amb els teus sabatons, mitja vida pujant les muntanyes, l'altra mitja baixant.
Enguany no hi ha pancaritats i aquelles pujades massives als cims i a les ermites més properes de cada poble o barriada hauran d'esperar. Però el medi ambient està de moda. Les restriccions han fet que la gent tingui ganes de sortir, però la consciència de cada un és clau perquè hem de tenir cura del medi ambient, pel nostre interès però també pel futur.
En aquest sentit, l'educació ambiental és una peça fonamental per crear consciència. Manuel López és un dels informadors que transmet la normativa vigent en els espais naturals protegits de Balears.
A hores d'ara, són tres els informadors que vigilen el paratge natural de la Serra de Tramuntana, la zona on aquest projecte s'executa durant tot l'any. De totes maneres, gràcies al Fons de l'Impost de Turisme Sostenible de la Conselleria de Medi Ambient, contractarà 25 informadors que de maig a setembre estaran presents en espais naturals i a la zona LIC.
Aquest servei es va posar en marxa el desembre de l'any 2019 amb l'enyorada normalitat. Estava més enfocat als turistes, però ara fa un any es va aturar en sec. Després del confinament, es va reactivar mitjan de juny i va ser un autèntic boom de gent cap a la serra. L'informe ambiental Manuel López explica quina és la seva tasca.
Informar i vigilar a les àrees, recreatives, en el paratge de la Serra Tramuntana, en el GR i a zones on hi ha molta aglomeració de gent, pues de mantenir un comportament respectuós en la natura.
Ens explica que hi ha tres llocs d'allò més conflictius, el Sat del Freu, el Camí de Correu i Lluc. De fet, Manuel López no dubta en qualificar d'autèntica bogeria el que ha arribat a viure a causa de les aglomeracions.
Sobretot en els llocs on hi ha més pressió humana. Sat del Freu, Camí de Correu... Intentar canviar les excursions, és a dir, anar a puestos on hi va menys gent, intentar fer un pot de recerca...
I és que a la serra i a totes les Balears hi ha molts itineraris. Per això, el seu consell és cercar itineraris alternatius. De fet, Manuel López assegura que quan la gent surt d'excursió a la muntanya, tothom va al mateix lloc.
Cercar rutes alternatives per aconseguir conèixer puestos nous que no coneixem, perquè hi ha moltíssims, i bé, disminuir aquesta pressió i a la vegada implicar-se en el medi ambient. Ara mateix el medi ambient està de moda perquè ens hem vist tancats i volem sortir, però ho hem de fer en consciència.
Així, aquest informador ambiental proposa rutes alternatives a Mallorca, com per exemple Cuba o la Volta del Tossals, però n'hi ha moltes més arreu de Formentera, Eivissa i Menorca.
Tirar cap a Massanella, la Serra dels Teixos, tirar cap a Puig de Galileu, després d'arribar a Lluc, o des de Lluc mateix, en lloc de fer Galileu,
Massanella i els petits recorreguts que hi ha allà, anar, per exemple, cap a Pollença.
La tasca dels informadors ambientals és explicar la necessitat de mantenir un comportament respectuós amb la naturalesa, però té clar que la seva presència ja convida a fer les coses bé. De totes maneres, descriu que una vegada trencat el gel, la gent els demana un pot de tot, la normativa de les àrees recreatives, les rutes GR, excursions alternatives i fins i tot informació sobre plantes o aus. En general, diu Manuel López, els usuaris estan molt agraïts amb el servei d'informació ambiental.
Conscienciar-nos i veure que això avança i la gent té una molt bona resposta. Cada vegada que nosaltres informem, la gent està molt contenta que hi ha aquest servei, se crea una espècie de vincle i bé, estan molt agraïts, els hi pareix molt bé.
Caminant camins de plàstic, blaus petjades, plantes ben dibuixades, ocells metànics de ferro volen a devora naltros a 12 frames.
I en el capítol de les queixes, els residus són el principal element a combatre. Les mascaretes s'han convertit en una nova espècie que amenaça la tramuntana, però també els envasos i les peladures de fruita. Per això, el consell és aplicar la norma bàsica de la muntanya, tornar a la motxilla tot allò que hagis agafat i no pensar que hi haurà algú altre que ho recollirà.
Un altre inconvenient que es topen és el tema de l'aparcament. Reconeix que falta informació, i això és la seva tasca, perquè existeixen molt de caminets que duen al lloc sense necessitat d'haver d'aparcar malament. La música, avisa Manuel López, és una altra molèstia.
La música, un altre clàssic, la música forta, i fer un pot de trull molestant els altres i no tenir seny, les àrees recreatives...
L'informador Manuel López reconeix que és un servei molt jove, però no falten les ganes per dur-lo endavant i està convençut de que anirà creixent.
Necessitem que en aquest projecte d'informació ambiental que continuï, perquè acaba de començar, és ben jove, a vegades m'ho veiem un poc curts de mitjans i supos que és una cosa normal en tots els projectes que s'inicien, però això té una tirada molt llarga i supos que en tota la gent que s'ha vist informada hi havia números de 30.000 persones, volen fer més persones.
Així, aquests informadors ambientals, com en Manuel López, traslladen als excursionistes les normes bàsiques per prendre consciència de cuidar el medi ambient. Tenen clar que és una moda que ha arribat per quedar-se. La gent ha tingut bones sensacions a la muntanya i ara falta que la muntanya tingui bones sensacions a la gent.
Plàstic, blaus petjades, plantes ben dibuixades, ocells metànics de ferro volen a devora naltros a 12 frames.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Amb 200 grams de cebolls, tripes de xoten, grinfonolls, freixura tendra i sang en daus. Tali, 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 the fritis, wow! In little pieces...
A Balear, ja ho sabeu, el receptari tradicional de les festes de Pasqua i de Setmana Santa és ben vigent i popular. Quan la pandèmia ho permet, moltes famílies i grups d'amics continuen l'acostum de cuinar i menjar la rebosteria i els plats més típics d'aquests dies. Tot i que enguany les panades i els frits els haurem de compartir en petit comitè, a Del Camp a la Mà no deixarem de reunir-nos a la cuina o a vora el forn per fer tots els plats més típics d'aquests dies.
I per saber d'on venen tots aquests plats i totes aquestes receptes, volen connectar amb una de les persones que més ha estudiat i documentat el receptari tradicional de Mallorca i de Balears. És l'historiador, investigador i expert en tradició gastronòmica Antoni Tugores. Ell ja ens escolta mentre prepara el frit de Pasqua per la família i ja el poden saludar. Bon dia, Toni, com estàs?
Hola, bon dia, molt bé.
Suposant que ja tens a punt el greix, les faves, el pèsol, la carxofa per posar en el frit de Pasqua, però si ens fixam en les tallades de carn, com és el mel, el xot o l'anyell, és el clar protagonista del cicle gastronòmic de Setmana Santa, no?
Sí, l'anyell des de sempre, diria jo, des de la tradició, diríem, jueva, ja el xot, l'anyell, era tradició menjar-lo per aquestes fetges. Clar, jo crec que és degut a que el cicle natural d'aquests animalets mos duen, això és quan tenim els anyells joves que comencen a deslletrar-se i hi ha molts, hi ha molta de carn d'aquest animal precisament, així com el porc d'hivern, aquest és de primavera.
Avui és el dia de Pasqua, una jornada en què normalment les famílies s'ajunten i mengen el frit o la freixura, un plat que se fa, com el seu nom indica, amb freixura o vísceres de mà. Aquest plat sempre s'ha fet igual o durant la història n'han canviat una mica els ingredients?
No, sempre hi ha hagut. Mira, fins i tot actualment hi ha molt de llocs on no se fa exactament igual. Avui hi ha gent que hi posa tot tipus de verdures, a més de les tradicionals, que són aquestes que heu esmentat per altres, els grells, els pèsols, les faletes tendres, però també hi ha gent que, per exemple, no fa tant, hi posava els budellets d'esmè ben nets, hi posaven teadetes dels budells, teadetes de butza, també la butza ben neta. Avui ja no se poden adquirir segons quines coses, no és fàcil adquirir-les. Per exemple, budells, segons m'han dit no fa gaire, els estan obligats a tirar-los. Per tant, hi ha tantes fórmules com de fer pasta, per exemple, per les cotxes o per les panades, cada casa té una fórmula i cadascú ho fa en el que té. Ben cert és que de generacions enrere s'han fet frits de vísceres que van canviant amb el pas dels temps. També, a mesura que anem assumint més verdures noves, per exemple, i els anem introduint, també les coses van canviant.
Ara que mos xerraves de pastes, les panades, els rovioles, les formatjades, els flaons i el crespell també són símbol d'aquest dia de festa. Si volen cercar el seu origen històric, cap on haurien de mirar? Perquè hi ha moltes cultures que fan pastes farcides, com aquí a Balears.
Sí, jo crec que les dues cultures de les quals nosaltres hem begut són bàsicament la jueva i l'àrab. Vull dir, són les dues cultures que nosaltres ens han marcat molt, tant en els ingredients com en la forma de guisar-los i de fer-los. Vull dir, jo crec que són les dues cultures bàsiques per a la nostra gastronomia.
I, Toni, si anem una mica més envant a la història, saps si existeix algun plat típic d'aquests dies que hagi desaparegut o que van fos molt popular i que ara només es faci en punt molt concrets del nostre territori?
Mira, de lo que hi havia quan jo era nin a lo que ara no hi ha molta diferència, però sí que se van perdent petits usos. Per exemple, avui rovials farcits de melda jo ja no en trobo enlloc. Farcits de moniato sí que n'hi ha qualsevol lloc que encara en fan, però en canvi fan rovials farcits de crema de leche, una cosa que nosaltres no havíem fet mai, de llet condensada, de xocolata. Són nous usos que m'apareixen, tot m'apareix legítim i tot m'apareix bé, però han de saber cada una de les coses d'on venen, no? Però hi ha plats que el plat dolços com el soplí jo mateix va desapareguent. Vull dir, jo ja no conec ningú que en aquest moment faci soplí.
I aquests soplillos que són? Perquè jo ningú ho havia sentit.
Soplillo és un plat dolç que du merengue pujada i du plàtan i du diferents fruites. I bé, és un pastís molt que era típic el dia de Pasqua. També no només se feia el dia de Pasqua, per exemple, hi havia gent que el feia el dia de les toses, però sí que és un plat que va desapareguent. Per exemple, el tacó de mè. El tacó de mè és un plat que no fa tant d'anys a les cases benestants de Palma o de les possessions de Mallorca se feia el tacó de mè. Jo m'agradaria saber avui quan se'n faran en tot Mallorca. I el tacó de mè és un budell farcit de mè, però bàsicament de vèrtoles, de cervell, en fi, de diferents coses que no eren ni la cuixa ni el braç, sinó que eren d'aquestes parts que no són tan apreciades, però que no obstant amb això feien un autèntic embotit extraordinari que era el tacolamé. Llavors, per exemple, la cassola de cabrit, la cassola de cabrit que se feia a base de descripcions és que no totes, es cuixa i costelletes, llavors queden parts importants dels metges que s'han d'aprofitar, que són el coll i altres parts, com per exemple també la baldana, i en tot això se feien plats que són gustosíssims i que són boníssims, i que jo crec que ja hi ha molt poca gent que els fa.
Ara mos parlaves del tacó de me, que ho feien a les famílies més benestants, però si haguessis de donar una medalla a la recepta més humil, més pobra del receptari tradicional de les festes de Pasqua, quina seria?
Bé, cadascú feia la cuina que podia. No parlàvem ara fa un moment que hi havia gent que menjava les cuixes, les costelletes, clar, i quedaven el que podrien dir les restes de... I, per exemple, hi havia un plat, ara recordo, unes sopes escaldades de xot, que se feien, i possiblement qualcun ja els fa a Llubí. I se feia, bàsicament, bollint els garrons, els ossos, després d'haver llevat la carn, quedaven els ossets, però no, tot se podia aprofitar, i el cap, tot això se bollia amb una ceba, amb tomàtica, i llavors d'aquest brou s'escaldaven unes sopes. I era el berenar o el dinar el dia de Pasqua. Això és un plat molt pobre, com n'hi ha d'altres.
Jo el tastaria, no sé si repetiria, però...
Difícil.
I si tornem a les pastes, a les xerrades panades, de formatjades o de flons, abans sabem que les panades solien ser més grosses i que fins i tot n'hi havia que duien ossos. Hi ha algun més canvis en aquest sentit, en tot aquest tema de pastes?
Sí, es veu que eren més grosses i originàriament sembla que s'empanava, que era cobrir de pasta per tot i s'acobia, també per poder conservar la carn. Clar, aquest és el principi. Lògicament, per conservar carn havien de ser uns envasos, per dir-ho de qualsevol manera, més grans. No se podien fer uns farcits tan petits. Amb el temps també se feien panades, diríem, perquè la gent amb una quedàs completament satisfeta, i és ben cert que hi havia ossos, perquè hi posaven, per exemple, comí. És una carn que avui ja s'empleia poquíssim, jo quan era nin, se posava comí a ses. No se feien de comí, però sí que se mesclaven en soixot, a vegades un té donat de xue, de porc, sí que s'hi posava, però el coni era molt utilitzat per Pasqua. Ara, hi ha hagut moltíssima novetat dins el món de ses panades. Avui se'n fan de cipi, de bacallà, de pop, se'n fan de mil maneres. Vull dir, cadascú fa ses panades i els ofereix de la que vol. La tradició era la carn de bé.
Ara, perquè n'hem parlat una mica de passada, la verdura i de l'hortalissa i les herbes aromàtiques pròpies de la primavera, que tenen un paper fonamental a la cuina de Setmana Santa i Pasqua. Ara que cada vegada hi ha més gent que opta per dietes veganes o vegetarianes, hi ha cap plat típic d'aquest dia que es pugui adaptar a aquestes opcions?
I tant, per exemple, a que nostre feim des de fa anys, unes panades vegetarianes, 100%, vull dir, i es ofereixem a base de xícharos, que ara és el moment ideal de tot l'any, i una altra verdura d'estens que és extraordinari, que són les carxofes, farcides d'això de xícharos, carxofes, un pot de porro, un pot de grellet, i són extraordinaris. Però també una cosa tan típica com el frit de Pasqua, si som vegetarians, no hi ha problema, se pot fer sense carn, les mateixes verdures, i afegim altres verdures, com pugui ser remolatge, pastanaga, que et donaran, a més, la sensació com si fossin teatres més oscures, que poden semblar un poc visualment la carn. Se poden fer, jo de fet, a vegades em faig un frit absolutament vegetarià, sense gent de carn, i surt boníssim. Vull dir, a vegades la gent diu i no era necessari posar-hi carn. I és vera, perquè el que dona el gustet és molt més la verdura i el toc del fonoll, per exemple. Poses un pot de fonoll, un poquet de coentre, la fulla de llorer, tot això és el que també dona gust a un plat. I se pot fer, i l'imaginació no té límits.
Idò, amb aquesta crida, l'imaginació dels cuiners i cuineres d'ara i de tots els que ens han precedit, Toni Tugores, te volen donar les gràcies per passar del camp a la mà i per fer aquest repàs a la gastronomia més típica d'aquests dies.
Molt bé, ha estat un plaer estar amb vosaltres.
Gràcies.
I que sigui bo el frit i que demà per la barena, si aneu a caminar, les panades siguin igual de bones que quan les vau treure del forn.
Gràcies, esperem que sigui així.
Vinga, fins d'una altra.
Adéu.
Escoltau la ràdio pública de les Illes Balears.
Cannonball significa bola de canó i va ser el mal nom de Julian Adderley per la seva forma compulsiva de menjar. Altres diuen que ve de la forma de tocar impetuosament i atacar els solos amb el saxo. Escolliu la que més vos agradi. Al Jazz Time no viurem aquestes històries en primera persona, només les recordarem, però sí d'altres molt més actuals i properes.
Jazz Time amb Ferran Pereira, dimarts a les 10 del vespre a IB3 Ràdio.
Que t'enganyes de cercar la llibertat, d'agafar-se de l'ou i bugar el contravent.
Volví con la idea de dar la vuelta al mundo y lo preparé durante año y medio, lo preparé. La bici pesaba 85 kilos con todo el material, ¿no? En total yo he vivido encima de una bicicleta casi 15 años, más de 200.000 kilómetros. Y digo, bueno, ¿qué más da? La verdad que ¿qué más va a llegar hoy que mañana?
A IB3 Ràdio fem quilòmetres, dilluns a les 10 del vespre amb Joan Martí.
Ens telefona encara gent que ens diu que li feia molta companyia, que notes que t'estimen.
Hem de reivindicar unes ràdios que aprofundeixin gràcies a les xarxes, però més enllà de les xarxes.
Ens faltava la mentalitat de dir jo, des de Nova York, puc col·laborar a la meva ràdio municipal.
Dijous a les 9 del vespre, Connexió Local, amb Magda Cortés, a IB3 Ràdio.
Sabre que algú a l'altra banda és gratificant.
IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears.
Del camp a la mà.
Que vol que vos digui que això és meu. Me digueu que això no som el cel. Sortim de cego i tot va
ja ho diu aquesta cançó d'OR, ja s'acosta el bon temps i l'estiu, i és que, Joan, no sé tu què fes quan eres petit, però a mi per Pasqua me feien anar ben mudadeta i estrenar la roba de temporada.
Evidentment, que nostra també era obligació anar ben arreglats, a veure l'encontre, la banda de música i la mullada de colons, a més de menjar confits i peladilles. Tot això, van d'anar a casa padrina a menjar el frit, la freixura, o això que en deim a Manacor, la freixura.
Idò, com que aquest dia tradicionalment també se celebren en família i amb els peus de ball de taula, volen connectar ara amb una de les nostres padrines de Balears que tenen anomenada de bones cuineres.
Exacte, Rosa. Ella és la Maria Francisca Barceló, viu a Palma, però té la manca una cama poblera. I ens ha dit que té a punt un frit de Pasco a l'estil Sinaué. Crec que la Maria Francisca ja mos escolta i la podem saludar. Bon dia, Maria Francisca, com estàs?
Hola, bon dia.
Bé, primer de tot, això de frit a l'estil Sinaué, què vol dir?
Bueno, és que Sineu, per això va ser el primer poble que vaig tastar, el frit teat amb vestidores, petitó, 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 perquè se mesclen molt els guts i fa que les persones que no siguin molt amants de les freixures els siguin més bones per l'edat. Surt molt finet i la patata també ha d'estar petiteta. Els altres ingredients, normals. O sigui, les preves, el preve vermell, i el sofrit i la carxofa poden estar tallats normals. Això altre no, la patata i la freixura tallada molt petitona. Això vol dir que a Sineu va ser dels primers pobles que varen ofertar el frit tallat així. I de llavors ja, pues, li diuen frit sineuer.
I abans de començar en la receta, qui te va ensenyar a cuinar el frit? Perquè em vares aprendre a manejar fogons des de petit en ta mare, en ses ties padrines, o és una afició que vares incorporar de gran?
No, de gran. De gran, perquè jo de nina, mon pare només me deia, estudia, no toquis, no toquis res, no facis, no això, no allò, estudia. I encara ara estic estudiant, que jo me veus en 77 anys, no? M'encanta molt l'aprenentatge. I entonces vaig aprendre de cuinar, pues, de quesada em vaig aprendre. I el frit em va ensenyar de fer una amiga meva, molt, molt amiga, de les persones que més estim, i me va ensenyar de fer perquè ella tenia un bar a de fora de l'Olivar, del mercat de l'Olivar. I a de dins el tenien els meus pares, que varen ses pioners del mercat de l'Olivar. I mo mare feia unes fritades impressionants. Però ells, sa mo mare els feia, o com totes les senyores que feien frit, el feien teat com si fossin dados d'aquell de jugar a dados, no de dados de... No de dados de parxís, aquell grossot, saps quin te dic?
Sí, bones teades, sí. Bones teades.
Sin embargo, era per ses persones que els agradava de bon de veres el frit. És que els agrada de bon de veres, igual, els agrada més aquest altre tipus de teat. A mi m'agrada més aquest petitoll. De fet, divendres, dissabte, faig comptes fent-ne. I el faig així de petitó. I els nins, te puc dir, que els meus nets, que no els agrada, que no els agrada la freixura, aquesta els se menja. No perquè el faci jo, sinó per lo petit que està teat.
Ah, oi, ara que tothom que mos escolta ho té tot a punt per apuntar, anem per feina. Primer de tot, quins ingredients necessitam per fer un frit tan bo com el que feis aquí vostre?
Bueno, en aquest temps s'emplea el frit de xot i s'emplea la quantitat segons les famílies. Vull dir, hi ha famílies molt menjadores, necessiten més freixures. Però no té les quantitats no de vos donc. Jo només vos donc els ingredients perquè cadascú depèn dels que siguin la quantitat i de lo que mengin. Entonces, lo primer de tot, la freixureta de xot teada així com li agradi, així com els agradi ja. Jo lo primer de tot que faig és fregir-la amb molt d'alls, dues fulletes o tres de llorer i una cayena petitona. Això ben fregidat i au, venga, a la greixonera. Després, ja les patates que jo tenc teades molt petitetes, els a dins d'aquest oli, amb molt d'allets, pues els afregesc i a la greixonera. I després faig el preve vermell, teat també normalet, a dins la greixonera. Després hi va la carxofa, teada normal, a dins, bueno, fregida s'entén, no? A dins la greixonera. I després hi pos la sabatenra, també fregidota i a dins la greixonera. Tot això ben remolquedat després. I a lo darrer de tot, ja fonoll, no massa, perquè si poseu molt de fonoll, sentiran només gust de fonoll i no sentiran gust dels altres ingredients, i s'ha de sentir un poquet de tot. Ja fas el frit, el fonoll, el teau, el pas per la pella, i pum, el pos a lo darrer de tot. I després tot el remolc, li donc una enquilentida i ha servit. Mira, no té secrets, és frit, això és frit de Pasco. Si per exemple hi ha persones que els agrada molt, molt la verdura, s'hi pot afegir una grapadeta de pèsols, estem de pèsols preciosos ara, i se n'hi poden posar també un paret. Ara, jo els pèsols no els afregesc, jo de tot d'una, els aparto més per la pell a l'hora, perquè primer els donc un bull curt, una vegada que està colat els apars per la pell i els hi fegeix. Si no t'agraden, no em posis.
Exacte. Tu que tens una cama poblera, origen familiar de la pobla, allà tenen fama de menjar coent. Que es fric que el fas apte per tots els paladars o tirant a coent?
No, reina, jo el faig sempre tirant a tots els paladars, perquè pensa que aquí mengen nins.
Clar.
I entonces no pot fer, a més, no pot fer massa coent, perquè el poble té un problema, i és que li agrada tantes coent que després no sent el gust de la bo.
Clar.
Es vera, si tu menys un tros de sobrassada de sa pobla, d'aquesta que fa en particular, i te quedes bufant, i això no és normal, això sí, li donen energia, tiqui-tiqui.
Això sí, és a Pobla i a Muro, tenen espaladar ben acostumat.
Ben acostumat, i clar, això que te fa moure vi també, eh? I li donen, i queden més encesos que sa sobrassada mateixa. Això no t'ho perdis. Però bueno, jo crec que tots els masses fan mal, no? Si és molt soso, no és graciós, no te fa cantar. I si canta massa, tampoc no lo seu, saps què te vull dir? No sents el gust dels ingredients que posa. Jo, un poquet intermedio, poso una cayena en el frit, i després a l'altre pues hi poso molt de llet, i si veig que a lo darrer de tot necessita cantar una miqueta, poso una cayena en sa miqueta d'això, mai me surt la paraula, de fonoll, i el tir, i com que també va mesclat. I també hi ha gent que li posa sang. A mi la sang me fa molt de respecte, no m'agrada.
Hi ha hagut
de
gustos per tots. I suposant que...
I a Sineu, te dic una cosa, a Sineu n'hi posen molt poc, que no la notes. Mm-hmm. Si n'hi posen, no la notes. I a més, troc que també la sang fa es frit molt fosc. Mm-hmm. I a mi no m'agrada. A mi m'agrada veure transparent. Jo li dic que el meu frit és transparent. Mm-hmm. Perquè no té refritos, no té refrits allà, i tampoc no li pot sang.
Clar.
I queda molt transparent i molt guapo, molt doradet.
I a la vostra família hi ha cap altre plat o recepta, a part de les panades i raviols, que fasseu aquests dies o que tu relacionis amb les festes de Pasqua?
Bueno, sí, arròs tirat d'això, dels nens, ara són molt enros, és una pena, me fa pena en tot xerrar-ne, però m'agrada molt, m'he petitat, molt tendre, fet en el forn, també és un plat que se sol fer per aquest temps. Se consuma molt de xot, ara.
Sí, és el temps de xot, ara m'ho deia Antoni Tugores.
No xoteja, no fa que el gust tan fort. Mm-hmm. I clar, és molt agradable, és molt bo, i les costelletes torradetes, que no tenen cap secret, simplement que siguin bones i tenrones, i un poquet de... Si també teniu un barbacoa, posa-les en el barbacoa, amb una piquedeta d'all...
I
jugar una miqueta de llimona i un poquet d'oli, és fabulosa, no necessita més històries.
I d'homos quedar amb aquest receptari.
Molt bé.
Moltes gràcies, Maria Francisca Barceló, per obrir la cuina en bon diumenge de Pasqua del Camp Palamà, i explica'm-nos el secret que té aquest frit de Pasqua, l'estil sinauer que fas.
No en té. Bé, espero un robiolet de vostre, perquè jo robiol no en sé fer. Hala,
ai, d'ahir te n'enviarem.
No passis pena. És el que em parla massa, em cuidarà de fer-te arribar robiol bons.
Un robiolet. Hala, i da.
Molt bé, moltes gràcies.
Moltes gràcies i bon dia de Pasqua.
Adéu. Bon dia de Pasqua i d'altres festes.
Exacte.
Adéu.
Del Camp Palamà, Joan Sitges i Rosa Farriol, IB3 Ràdio.
Fidels de venda del Camp Palamà, continuam el recorregut per diferents cuines per conèixer el secret que amaga un bon frit de Pasqua. Ara és el moment de tocar la porta al restaurant d'en Joan Marc Aín, que ha preparat un menú especial per a aquestes festes. I atenció, comença amb una arengada de torrada amb tomàtiques i all tendres, continua amb un frit de Pasqua amb verdures de temporada i arriba al plat fort amb el braç de me farcit amb albergínia i sobrassada. I de postres, un rabiol de cabell d'àngel amb mousse de brossat i pell de llimona.
Vaja, Joan, que no hem berenat i ja pensam en berdinar.
Això mateix, però és que Rosa, avui és festa i sa panxa ho ha de conèixer, i no en deixarem passar ni una.
Cap ni una, tot el que de mos toqui. De moment, però, obrirem connexió telefònica amb en Joan Marc, que és un cuiner que podrien definir la seva cuina mallorquina, però moderna. I hem contactat amb ell perquè sempre està molt bé fer una mirada enrere, però també toca fer una mirada cap endavant i veure com les nostres tradicions es conserven i es posen al dia.
Així és, per això obrim conversa amb en Joan Marc, perquè ens conti de qui va prendre la recepta d'un bon frit de Pasqua. Bon dia, Joan, com estàs?
Bon dia, Los, com estan?
Tot a punt per aquestes comandes d'avui de dia de Pasco.
Exacte, estan molt enfeinats i molt contents per això.
A veure, primer de tot, veiem que en el teu menú no hi falta el frit de Pasco. Quins ingredients no poden faltar en el teu particular frit?
Bueno, el frit de Pasco, el primer és dir que a Sant de Pasco el que no pot faltar són els ingredients típics de l'estacionalitat d'ara, ingredients de temporada cada any. Uh-huh. Aleshores, dins d'aquests ingredients hi podem, sobretot el frit de mem matat per Pasco, que és quan, per cert, és quan millor són els menys, perquè només han menjat herba fresca, ara l'herba comença a créixer, els menys mengen herba tendra molt fresca i els menys són molt més bons ara que no, per exemple, per la tardor. Quan després de l'estiu ha menjat herba seca, molt de pa i més pinsos, diguem, no?
Clar, clar.
Aleshores,
clar.
Per això és important, sí, de fruit de Pasco per Pasco. I després, en relació a els ingredients, per lo que fa les verdures, importantíssim, lo de temporada, així com deia. Què tenim ara? Carxofes, faves tendres, pèsols frescos, alls tendres, pèsol d'oli, també hi van molt bé. Que més, molt de fonoll, que ara és xerba, xerba aromàtica que comença a créixer,
sí,
i xerba de frit de Pasco.
Exacte. I qui ha estat la teva mestra que t'ha ensenyat a fer el frit de Pasco?
Bueno, jo n'he après de ma mare. Ma mare és una gran cuinera amateur, diguem, no és professional, però té molt de gust i li encanta la cuina.
Uh-huh.
I ella està realment qui m'ha ensenyat a fer aquest plat.
I segueix el fil parlant d'aquesta recepta familiar o has aportat qualque toc creatiu per aquest menú d'avui?
Bueno, l'esprit de Pasco no, és una d'aquestes recetes en les que trob que no s'ha d'experimentar. Les coses són com són i ja està. Ara bé, així tot, aportant la meva experiència professional, el que pot ser i aportat són coses tècniques, molt senzilles. Per exemple, quan tinc la fritura, quan m'arriba la fritura ben fresca, ara, per exemple, divendres me va arribar la fritura, el primer que faig és posar-la amb aigua sal, per dos motius. És a dir, aigua sal freda, l'aigua que sigui freda, i això són dos motius. El deix durant una hora i mitja, el primer motiu és perquè la fritura, la feixura, agafi el gust per osmosis el gustet de la sal, que ja queda trempada, diguem, uh-huh. Queda en el punt de sal, i l'altre motiu és per rentar-la i perquè se desangri una miqueta. És a dir, perquè quedi una miqueta més blanca, tota la fritura.
És un bon consell.
Que després això fa que a l'hora de fregir no faci tantes o gairebé gens impureses. A vegades quan a nivell particular la fritura no s'ha deixat en remull amb aigua o sal, quan se fregeix, comença a fer una salmonera, perquè ens entenguem, com quan fa el brau, diguem.
Però
ara, quan jo la deixo amb aigua i sal, ja totes aquestes, la majoria d'aquestes impureses ja la llet. I per contra, me queden els punts de sal.
Ara m'ho descobries el teu consell, la teva part tècnica, però en segueixes cap de consell que te hagi donat ta mare quan t'ensenyava a fer el frit?
Tot. Tot el consell. Per exemple, tal com diu ma mare, el frit de me ha de ser teat petitet. Crec que, diguem, així com ho entenc jo, d'Inca cap a Lluc, som de teat frit de me petitet, i així és com ja m'agrada. I de Sineu cap a Manacor, per avall, crec, en general, que som de teat frit de me un poc més gros.
Ara
jo m'agrada teat tot molt petitet.
Ara xerràvem amb la Maria Francisca i molt deia que Sineu també el taien ben petit, però
ben
vaja, les fronteres supos que amb aquest tema no estan tan clares com amb altres.
Amen. Jo he posat aquesta frontera i que no m'agafo fil per randa, eh? I segurament a Manacor hi ha qualcú que el taia petitó també, eh?
Sí, Bumareta també li fa ben petitó. I sempre, sempre hem sentit a dir que hi ha tantes receptes de panades com famílies a Mallorca, on sofrit deu passar una mica el mateix.
Bueno, sí, exacte, però vaja, més o manco tot és igual, en les panades hi ha qui ara, a dia d'avui, ja hi ha gent que està prescindint molt de xaïm, ja que són més de conservar la tradició de xaïm i fa les panades en xaïm, i amb el frit igual. Jo, l'únic, el frit és una receta que poden fer gairebé tot l'any, ara és quan és millor, perquè tenim tots els ingredients més de temporada. Però, bueno, lo important és que se faci quan se faci el frit, emprar això, els ingredients que tenim en el mercat, i, si és possible, prescindir, per exemple, de pèsol congelat. Ara ja se cou fora i ja comença a fer calor, ja no estem de cou fora, en podem trobar en el mercat, però jo en el frit ja no n'hi posaria de cou fora.
Uh-huh.
M'entens?
I fent una ullada en el teu menú, mos han quedat amb aquest rubiol de cabell d'àngel amb mus de brossat i pell de llimona. És essencial no perdre les nostres arrels gastronòmiques, però també no tenir por de donar-los un tot de modernitat?
Bueno, mira, t'explic. Jo, jo som molt fan, tal i va, de les nostres tradicions. Som el mallorquí número 1. I el nostre rubiol, t'he de dir que el cabell d'àngel l'he fet jo, en el restaurant el faig jo, no el com, i bueno, t'he de dir que queda molt diferent, perquè ja no el comptant, té molt menys sucre, molt més fresc. I, a més, el cabell d'àngel li afegeix taronja, i que li dona molt, un gustet cítric molt bo. I el que és esbrossat no el posa amb el cabell d'àngel, sinó que, a part, com que, bueno, és tradició menjar rubiol de cabell d'àngel o de brossat, o de crema, i ara dia d'avui per ja els fan xocolata i jo que sé, més coses que els fan. Però els tradicionals són de cabell d'àngel o de brossat, o de crema. I jo el que faig és, farem aquest, enguany, farem a rubiols farcit de cabell d'àngel, però per acompanyar-ho una bolleta de mousse de brossat, que també ajudarà aquesta nota làctica, diguem, amb el cítric de la taronja que poden dins del cabell d'àngel i sobre el seu rubiol, una combinació que crec que serà molt bona i agradarà molt.
I de Joan Mari, ja nosaltres ja no podem pus de llana i crec que m'on anirem a berenar. Moltíssimes gràcies per explicar-nos la teva particular receta de frit de Pasqua i tant d'altres secrets que has preparat per, i tot allò que has preparat per aquest menú del Joan Mar Restaurant. Fins ben aviat.
Moltes gràcies a vosaltres, salutacions a tots els oients i bona Pasqua per tothom.
Això mateix, bones festes.
A IB3 Ràdio, del Camp a la Mà.
Escolta com criden, avui comencen les nits que sempre has volgut tenir. Sé que fa temps que només preguntes on pots estar millor que aquí, millor.
Arribam al final del programa d'avui, per això ens fa cobrir la nostra particular agenda. Avui ho fem a Ciutadella, de la mà d'Asaja Balears. Aquesta organització professional agrària organitza un curs d'introducció d'iniciació al pastoratge en cap.
Això és manejar una guarda d'ovelles o de cabres amb l'ajuda de can de bestiar altres races com el Border Collie. Si esteu interessats, serà el cap de setmana que ve, els dies 10 i 11 d'abril a la finca Son Àngel de Ciutadella. I heu de posar-vos en contacte amb Asaja Balears per telèfon o per WhatsApp.
I seguim amb més propostes de formació en el camp de l'agricultura perquè l'Associació de Varietat Local de Mallorca per dia 10 i 24 d'abril proposa un curs d'introducció a la poda i a l'empelt del gorrobé de varietat local.
Bernat Canyelles és enginyer tècnic agrícola expert en poda i empelt i serà l'encarregat d'impartir aquest curs gratuït a la finca de Sant Maiol a Randa. El curs, ja ho han dit, és gratuït, però les places són limitades. A través de les xarxes socials de varietats locals de Mallorca trobareu l'enllaç per a les inscripcions.
Com surt el sol, com comença un dia nou. Ara no hi pensis, posa't a riure, anem a saltar i a cantar.
L'Associació de Productors d'Agricultura Ecològica de Mallorca, APAEMA, ens proposa un curs bàsic d'iniciació al compostatge pràctic. Impartit pel tècnic d'APAEMA, Miquel Serra, el curs té com a objectiu introduir les bases del compostatge a finca.
De manera pràctica, es definiran les bases d'un bon compost, les matèries primeres, el procés, els elements a tenir en compte i les eines necessàries a utilitzar i el seu potencial com a adob orgànic.
És un curs semipresencial que se celebrarà el 9 i 10 d'abril. El curs és gratuït, però cal inscripció prèvia, ja que les places són limitades. Trobareu més informació a la web d'apaema.net.
I amb aquests cursos ja arribam al final del programa d'avui i no podem fer altra cosa que desitjar-vos que tingueu un bon dia de Pasqua i que tingueu bones panades.
I que mengeu un bon frit. Fins la setmana que ve.
Adéu, adéu.
Salut.